Radio Estel.
9 minuts ja que passen de dos quarts d'una. Rebem el nostre astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Però no us espanteu ara, amb el càrrec i els títols. Avui ve amb un tema molt senzill.
Joan Anton, suposo, espera't. Sí. És molt espectacular.
El dic jo, eh?
Digues.
A veure, cometa C/2023, A3, Shushinstan-Atlas.
Perfecte.
Sí, vols dir?
No. A veure, jo des del punt de vista del xinès no en sé. Per tant, la primera part que has dit, el Shushinstan, no sé exactament com es deu pronunciar, però està molt bé, Mercè.
Però el nom fa la cosa, per tant, exacte. Després ens ho explicaràs. De fet, en parlarem d'aquest cometa, que és més conegut com el cometa del segle. No us espanteu, però deixa'm preguntar-te primer per aquestes aurores boreals SAR que van viure aquest cap de setmana.
I tant.
Que tu vas tenir la gran sort. De fet, jo estava, ho estava vivint a través de xarxes, gràcies a tu.
Val.
I a l'Aleix de Prades, perquè d'aquesta manera vau poder, per la gent que no podíem estar al lloc concret, doncs d'alguna manera vam poder veure aquestes
aurores.
Sí, a veure,
hi havia predicció que arribés una tempesta solar molt important. De fet, s'havia catalogat amb una xifra de 4 sobre 5, que és igual que la que vam tenir al maig. I, a veure, hi havia certes possibilitats, cosa que no era segura, però jo vaig intentar acabar les coses de feina molt d'hora.
Ràpid, cap al
lloc. De seguida vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar cap a Falset, que a veure els primers moments del vespre, i allà vaig veure claríssimament que sí que hi hauria aurores, perquè ja a simple vista ja es començava a veure. Vaig connectar de seguida amb l'Aleix per Whats, i ja està. Llavors em vaig passar la nit allà observant aurores, me'n vaig anar a dormir unes horetes, em vaig posar el despertador a 4:45 del matí, vaig tornar al lloc d'observació i continuaven aquelles aurores tremendes al cel. Sí, molt bonic.
I tu deies, ja veies que allà ja hi podia passar coses. Mm-hmm. Quins són els requisits perquè es produeixin aquestes aurores?
Bé, de fet, hem de tenir un cel net. El primer requisit és que ens arribi una tempesta solar. El primer requisit és que arribi un flux de partícules molt dens, ejectats per l'espai. A mi m'agrada dir que són com esternuts, a vegades ho m'ho he explicat, no? Que van molt direccionalment i que la Terra passi per aquell lloc en el moment en què aquestes partícules no s'arriben. I que aquest flux sigui molt intens, primera condició. Segona condició, que en el moment en què això passi sigui de nit aquí. Perquè si és de dia, no
podem veure.
Tercera condició, que tinguem un cel clar i net de núvols perquè ho puguem observar. I quarta condició, sort. Molta sort, perquè no sempre l'arribada d'aquestes partícules acaben saturant el camp magnètic de la Terra i fent que aquestes aurores, que cal dir que són unes aurores diferent, el mecanisme que les provoca és diferent a les típiques aurores dels països nòrdics, però sense entrar en tecnicismes, continuen sent aurores i és difícil que es produeixin en aquestes latituds. Per tant, és la combinació de tots aquests factors que ens fan que es puguin veure aquests fenòmens. I jo hi afegiria un altre factor, perquè vaig estar-hi pensant i vaig dir, que casualitat, no?, que al maig se n'hagin vist, que ara en tornem a veure, quan això són episodis històrics. I vaig arribar a la conclusió, potser no acertada, però que potser tenim un biaix positiu. I el biaix positiu és que avui tots anem connectats. Tots estem connectats amb xarxes socials, amb notícies, tots portem un mòbil, tots portem una càmera, tots mirem el cel quan se'ns diu que hi ha aquesta possibilitat. De manera que fa 30 anys o 20 anys això ningú no ho veia perquè passava desapercebut.
Clar.
Perquè probablement continuava passant de tant en tant, no són episodis molt freqüents, però entre que no estàvem informats, com sí que estem avui, que no sabíem on mirar, en quin moment mirar, no sabíem què es produïen aquests fenòmens, ni tampoc no portàvem càmeres, doncs això passava desapercebut i avui és una cosa que és viral.
Clar.
Viral. I això fa que molta gent estigui pendent. Milers de persones estem pendents del cel, de les xarxes socials, i això fa que se'n vegin més del que un podria pensar que és habitual.
Serà habitual?
Clar, ara estem avançant cap a un màxim de l'activitat solar, ho havíem comentat algun cop, el Sol té uns cicles d'11 anys en què passa d'estats molt tranquils, en estats en què s'emprenya, i en aquest moment estem directament dirigint-nos cap a una fase d'aquestes on el Sol està molt actiu. Molt actiu vol dir que aquestes emissions de partícules cap a l'espai seran més intenses i més freqüents. Per tant, és possible que en tornem a tenir d'episodis d'aquests, però s'han de produir aquestes combinacions que et deia abans, que és com una loteria, però podria ser perfectament que no
coneixem. Última pregunta que et faig, ja saps que soc molt pesada amb les aurores. Potser és alguna més anecdòtic que no pas científic, però el fet de que les imatges que hem pogut veure a les xarxes d'aquestes aurores boreals fossin més els colors, em refereixo a aquesta cromàtica, més de colors rosats,
correcte,
acostumats que potser a altres llocs són més colors més verds,
sí,
té alguna cosa...
Sí. Sí, és això que et deia, de que són unes aurores, el mecanisme que les provoca és diferent a les aurores més típiques. No? A les aurores més típiques el que es produeix és arriben aquestes partícules del Sol que arriben carregades elèctricament, el camp magnètic de la Terra les captura, afortunadament, perquè serien perilloses per la vida, i les condueix cap als pols magnètics nord i sud. Allà interaccionen amb les molècules d'aire i ens donen les aurores boreals al nord i australs al sud, amb els colors típics que veiem, normalment verds, algun cop també vermelloses. Quan el flux de partícules és molt intens, aquestes aurores baixen una mica de latitud, però no pas fins a Catalunya. El que es produeix és que l'atmosfera es carrega d'energia, se satura també d'energia, atesa l'arribada d'aquestes partícules, i d'alguna manera l'atmosfera descarrega aquesta energia, provocant aquest fenomen que se'n diu SAR, que és un fenomen visual semblant a les aurores, de color vermell, i que sí que es pot veure a latituds més inferiors i que, a més, apareix normalment en forma d'arc. Són aquests arcs que hem vist aquests dies de color vermellós. Dit això, jo sempre li dic a la gent que no s'amoïni pels tecnicismes, perquè si no... No, però això no eren aurores, que sí que ho eren. Sí, però eren unes aurores de... Escolta'm, hem vist un fenomen visual que és tremendo, provocat per l'arribada de partícules del Sol, similar a les aurores, i per tant podem dir que hem vist aurores.
Certificat. Sí. Ara entrem en el cometa del segle. Jo només et diré un nom. Elon Musk.
Ai, mira que venia content, eh? No sé. Venia content amb això de les aurores, de que ara parlem del cometa, i ara va i em dius Elon Musk.
Què?
A veure, no li puc tenir cap simpatia en aquest personatge.
La Harker estava al·lucinada amb el que va passar ahir.
Sí, a veure, el que va passar ahir és tremendo des del punt de vista de l'enginyeria aeroespacial, que és capturar un cos de coet que cau en vertical i, a més, una torre de comandament l'agafa en unes tenaces, diríem.
Sí, complicadíssim.
Absolutament. És a dir, les innovacions que està fent SpaceX, la companyia aeroespacial d'Elon Musk, no tenen precedents.
Va.
Són tremendes. Dit això, el personatge és absolutament gris. És un personatge que el considero... No vull entrar en temes polítics ni altres raons, és igual, deixem-ho aquí. Com a personatge, per mi Elon Musk ha caigut molts números, a pesar de que, i s'han de separar les dues coses, la seva capacitat, la capacitat de la seva empresa...
El que vam veure ahir és històric.
Històric, absolutament històric, sí. I continuaran fent innovacions. Aquesta gent té pasta, té diners propis, també diners de la NASA, té ambició, té un objectiu molt clarament marcat pel seu fundador i propietari, per Elon Musk, i té un equip d'enginyers boníssim, boníssim. Per tant, continuaran fent innovacions tremendes.
Va, que vull que et posis content, perquè sí que aquests dies hem observat un altre fenomen molt espectacular. Times when you feel it kicking in the sun. Va, hora de parlar d'aquest...
Ara sí, el cometa, mira, aquest cometa.
Uau, aquesta és foto teva,
sí.
Ens està ensenyant el Joan Anton.
Sí.
Però això és mar... I des d'on ho vas veure?
Mira, jo aquests dies, clar, hem tingut núvols i per tant teníem el problema dels núvols i de les pluges, però vaig enganxar el...
Quina passada.
La nit de dissabte, el vespre de dissabte, jo estava a prop d'Olot, a un poble que es diu El Mallol, en una casa superbonica, una masia, que es diu Massa el Barber. I la propietària, l'Irma, jo li vaig dir, escolta, Irma, perquè estàvem envoltats de muntanyes.
Tu nerviós, ja.
Sí, dic, des d'aquí estàvem a la vall d'en Bas, dic, aquí en una vall, i això no ho podré veure, perquè va molt baix sobre l'horitzó oest, el cometa. Vaig dir, on puc elevar-me? I em va dir, mira, puja a la carretera, la nacional, em sembla que és la... Ara no recordo, la 360 crec que és.
Sí.
Diu, puja fins al Coll de Canes, com si anessis de Olot a Ripoll, i allà segurament tindràs un... I sí, vaig pujar al vespre, vaig trobar un indret fantàstic. Va començar a venir alguns companys, també alguna gent que em veia per allà amb el trípode de la càmera, que s'aturaven.
I trobes el Joan Anton Català i dius, aquí passarà alguna cosa grossa.
Bueno, esperàvem que passés, i el cometa es va veure molt bé.
Es podrà continuar observant o no?
Sí.
Perquè és la pregunta que ens fèiem aquest matí, aquest cometa del segle.
Sí, el cometa cada dia que passa va una mica més elevat sobre l'horitzó oest al vespre, a la posta. Sol. Això és molt bo des del punt de vista de l'observació perquè, com sabem que la Terra gira i això fa que el cel aparentment giri en sentit contrari, tots els objectes surten per l'est i s'amaguen per l'oest, com més baix vagi un objecte per l'horitzó oest, menys temps el podrem observar abans no s'amagui. És com el sol que va caient i s'amaga, doncs el cometa ara va molt baixet. Cada dia que passa el cometa va més elevat, la qual cosa vol dir més hores d'observació, més possibilitat durant més estona que el podrem observar. però per contra, cada dia que passes és previst que l'objecte, ja s'ha començat a veure, perdi llum, brilli una mica menys, perquè s'està allunyant de la Terra. I és com aquest equilibri. Per tant, durant els pròxims dies el podrem veure, sí, però no hem d'esperar gaire. No hem d'esperar gaire perquè, no sé, ara m'improviso, però igual d'aquí dues setmanes la seva llum haurà minvat tant que deixarà de ser un objecte visualment espectacular, excepte a través d'instruments, que continuarà durant força temps sent espectacular. El problema que tenim són les pluges, és la meteo. És un negociat que jo no el domino.
Tu no pots...
I aquest no podem saber. Exacte, però n'hi ha que sí, que ho dominen perfectíssimament, però que ens han dit que hi ha unes previsions no gaire
favorables,
bones des d'aquest punt de vista, per altra banda, molt favorables des del punt de vista de les pluges, que ens convenen.
També.
Potser més que veure aquest cometa. Segur, que ens convenen molt més que veure aquest cometa. Però que ens faran molt complicada l'observació del cometa en els pròxims dies. Però qui tingui cels nets a l'oest, a la posta de sol, ho pot intentar.
Posta de sol,
posta de sol. Després que el sol s'amagui, mai mirar quan el sol està encara elevat, quan el sol s'amagui en direcció a l'oest, veurem el brillantíssim Venus, que està brillant molt aquests dies, que és el far que ens dirà on es troba el cometa. Perquè el cometa es troba a la dreta, però quan dic que la dreta és molt a la dreta de Venus, i això, baix, relativament baix, però ja va més elevat que Venus. Per tant, Venus, el veiem, val, ja tenim localitzat l'oest. Ara, molt més a la dreta de Venus i força més elevat que Venus, allà és on veurem el cometa.
I aquest cometa, que té aquest nom de en principi de llei, de C/2023, qui és? Què és el que veiem?
Això és un cometa. Un cometa, són, en astronomia diem que són boles de neu bruta, són objectes molt poc compactes, formats per pols, per roques, sí, però també per molts volàtils, gasos i components volàtils que estan congelats. Per exemple, gel d'aigua, per exemple, diòxid de carboni congelat, monòxid de carboni, amoníac, metà... És a dir, molts gasos, que serien gasos en condicions normals, però que, atesa la fredor de l'espai, doncs dins d'aquests objectes estan formant sòlids, fragments de gels. Quan aquests objectes s'acosten al sol i s'escalfen, puja la temperatura i aquests volàtils volatilitzen, s'evaporen i se'n van a l'espai. I en fer-ho arrosseguen petites partícules de pols que acaben formant les cues dels cometes, que fent n'hi ha dues de cues, dos menes de cues, i això és un cometa. Per tant, el cometa pot passar desapercebut, pot vagar per el sistema solar durant milions d'anys, que és el que ha estat fent aquest cometa, i llavors ja quan visiten el Sol, quan entren a la part interior del sistema solar, és quan desenvolupen tot aquest procés d'escalfar-se, enviar gasos i partícules a l'espai i generar-nos aquestes cues que són tan boniques.
I ara sí, Joan Anton, explica'ns d'on ve aquest nom, perquè té un significat al darrere.
Sí, fixa't, un cop entens els noms aquests és com molt divertit, perquè llavors sí, és com llegir matrícules o llegir, no? Dius, ara ja sé interpretar.
Clar, el José també deia, té nom de carretera, també.
Sí, també, una mica. Va, comencem. C/.
Va, C/.
Vol dir cometa.
Sí.
Si és un asteroide, és una A. Mm-hmm. Per tant, C és un cometa. /2023, vol dir que va ser descobert l'any 2023. Val? Una lletra. En aquest cas, una A. La lletra indica la quinzena de l'any en què va ser descobert. A vol dir la primera quinzena de l'any. Per tant, primera quinzena de gener. Si fos una B, seria segona quinzena de gener. Si fos una C, seria primera quinzena de febrer. Per tant, aquest és primera quinzena de gener. Número 3. Nombre consecutiu, ordre. Per tant, aquest és el tercer cometa descobert durant la primera quinzena de gener de l'any 2023. Així de fàcil.
I
després ve Sunshinshan-Atlas, que és el nom dels dos observatoris que de manera independent el van descobrir. Un és un observatori de la Xina i l'altre és un sistema automàtic de detecció robotitzat que tenim a Hawaii i a Sud-àfrica.
Veus, doncs, Atlas. Ja ho tenim. Cometes por el cielo, como el sol, como el mar. No et farem parlar, sobre l'oreja de Van Gogh.
De... No, m'encanta, de fet,
Lili
recordo...
Lili Martínez, vols entrar també...
No, jo de la veritable, de l'original oreja de Van Gogh, que la posàvem al cotxe quan anàvem amb les nenes, que eren peques, recordo perfectament totes les cançons d'aquella època.
Doncs aquest cometes en el cielo, què són els cometes, Joan Anton?
Els cometes en aquestes boles brutes de neu que et deia són objectes molt antics, que es van formar durant la primera part del sistema solar i que provenen de dos grans zones d'aquest sistema solar. Provenen, per una banda, de la regió més externa, que es diu el núvol d'Oort, que és com una mena de bombolla, bueno, directament és una bombolla que envolta tot el sistema solar format per bilions d'objectes gelats de totes les mides. N'hi ha de petits, n'hi ha de grossos, i allà estan, feliçment orbitant. Només que de tant en tant, per pertorbacions que hi pot haver entre aquests cossos o el pas pròxim d'un estel, es provoquen aquestes pertorbacions que fan que algun d'aquests objectes com caigui cap a l'interior del sistema solar. Llavors, cau, s'està durant milions d'anys viatjant, entrant a la part més interna del sistema solar, fins que arriba i ens provoca aquest fenomen del cometa visual. Hi ha uns altres cometes, i aquests cometes, perdó, tenen uns períodes molt llargs, tan llargs que potser no tornaran a passar mai més. Aquest en concret...
80.000 anys, no?
Hi ha que diuen 80.000 anys, jo penso que no tornarà a passar mai més. És a dir, té una òrbita que ens fa sospitar que sortirà expulsat del sistema solar. Aquests són cometes que en diem de llarg període, però després tenim cometes com el Halley, de curt període, curt entre cometes, de curt període. Aquests cometes provenen d'una part més interna del sistema solar, el cinturó de Kuiper, que és la regió molt extensa on també hi viu Plutó i molts altres objectes. Allà també hi ha milions d'objectes que de vegades cauen cap a l'interior i formen aquests cometes que retornen menys anys. El Halley, doncs, amb 86, crec recordar, anys, doncs té el seu període. Això n'anomenem cometes de període curt.
I el fet de que sigui també es digui el cometa del segle, o sigui, és...
Jo crec que són les ganes que tenim, Mercè. És a dir, sí, jo vaig ser crític en aquest nom quan va començar a aparèixer a mitjans i el vam començar a batejar com abans que realment es confirmés que seria un objecte espectacular. Cometa del segle, és que clar, per mereixer-te el nom del cometa del segle has d'haver transitat tot el segle. És a dir, serà quan acabi aquest segle que podrem donar aquest títol, jo ja no podré donar, però vull dir que podrem donar l'honor a l'objecte i direm aquest va ser, perquè tot i que aquest és xulo i és espectacular, ni res no ens diu que no puguem tenir un objecte encara molt més espectacular, com de fet hem tingut a la història recent.
Ens queden pocs minuts, però jo et volia preguntar també avui si la vida d'un cometa no és fàcil.
Gens, no és fàcil la vida de res.
De res, eh?
No, i aquests objectes ho tenen malament perquè al ser poc compactes els hi costa sobreviure a la prova de foc. La prova de foc d'un cometa és el seu pas pròxim pel Sol, pel periheli, que és el punt de la seva òrbita més acostat al Sol. Allà, com deia abans, s'escalfen. Depenent de l'òrbita, depenent de com de lluny passen del Sol, aquest escalfament pot ser tan fort que l'objecte es fragmenti totalment. És a dir, que, per entendre's, es desfaci i no sobrevisqui ni un primer pas pel voltant del Sol. Aquest és un dubte, per cert, que teníem d'aquest cometa, si sobreviuria al seu periheli. El seu periheli va ser el 27 de setembre, i sí, ha sobreviscut, i per tant hem pogut veure aquest cometa, però... És un mal moment pels cometes, aquest pas pel periheli. I ja et dic, hi ha molts cometes que no sobreviuen. Intenten passar un cop i no se'n surten. Cause we're all just protons, neutrons, electrons, the rest on a Sunday. Work on a Monday and someday soon we'll be singing the old tunes.
3 minuts va arribar al punt de la 1 amb Joan Anton Català, repassant la vida d'un cometa, concretament.
Que no és fàcil.
Que no és fàcil, ja ens ho ha confirmat. I ara ve una comparació que farà que la Vanessa estimi els cometes encara
més.
Sí, ho
sé, i quan ho vaig posar al guió vaig pensar en ella. Sí.
Justificant-ho, perquè amb què t'agrada comparar els cometes, Joan Anton?
Amb els gats. Però no és que a mi m'agradi, és que en astronomia es fa molt sovint. Es fa sovint, perquè la frase o la comparativa la va crear, sembla, un astrònom que es diu Levi, que a més és un gran descobridor de cometes. En diem que els cometes i els gats s'assemblen en dues coses.
A veure.
Tots dos tenen cua i tots dos, i en això no sé si estarà d'acord la Vanessa, tenen un caràcter que no es pot predir. Què volem dir amb això? Volem dir que un cometa podem saber exactament la posició del cel on es trobarà. Quan calculem la seva trajectòria, podem saber que es veurà en aquesta posició del cel, que a més demà haurà canviat. Tot això ho podem saber, on es troba. El que no podem saber amb tota seguretat és quanta llum farà. Perquè, com que et deia abans, es fragmenten molt fàcil i emeten aquests gasos a l'espai, tampoc no coneixem exactament quina és la composició de cadascun individualment d'aquests objectes. No podem predir, sí que podem predir, però no podem assegurar com quants de gasos aniran a l'espai, com quanta pols s'arrossegarà, com de grosses seran les cues que formaran i, per tant, quanta llum reflectiran. Quanta llum emetran i podrem veure...
Que sigui més visible, no?
Correcte. I hem tingut fracassos, a vegades, no? Prediccions d'aquest cometa serà la rapera perquè passarà molt a la costada...
I després?
I després ha fracassat. I al contrari, hem tingut cometes que ens han sorprès Absolutament, i que sense esperar-ho s'han convertit en espectacles en el cel. Per això diem que és molt difícil predir aquesta llum que faran els cometes, a pesar que sabem perfectament la seva posició i la seva òrbita.
Per tant, Joan Anton, quan tinguem la previsió de que arriba un cometa, hem d'estar amb els ulls oberts, perquè no sabrem mai què acabarà passant.
Mira, és el mateix que les aurores, és el mateix que la pluja d'estels, jo no me'n perdria cap. Jo no em perdria cap oportunitat de mirar el cel. Per això és molt important estar informats i seguir aquestes notícies i estar a les xarxes socials i seguir programes com aquest, perquè és la millor manera de decidir, llavors tu pots decidir i pots dir, ah, doncs me la jugo i avui surto a veure'l, no? Perquè si no te'l perdràs segur. És el mateix que les pluges d'estels, no? Jo no em voldria perdre aquella pluja d'estel que sigui, sí, la pluja d'estels del segle. Jo no me la voldria perdre. Per tant, s'han d'anar a mirar les pluges d'estels, igual que els cometes.
Qui no juga, no? Qui no arrisca...
Exacte, no guanya, sí, sí.
No pisca res. Joan Anton, gràcies, eh?
A vosaltres.
Vinga, nosaltres hem enganxat aquest cometa del segle. Arribem al punt de la una. La Júlia Júlia ens posa al dia. Joan Anton, fins la setmana vinent.
Això mateix. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.